A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Cinc minuts passen d'un quart d'onze. Quants de vostès no aguanten massa estar sols? Deixàvem la cosa més o menys per aquí, perquè amb en Roman li comentàvem si això d'aguantar més o menys la soledat, i avui fins i tot l'Eco en parla, de diferents cursos, diferents accions que es fan per les persones que es puguin sentir soles i que no sé si dir aguantin poc la soledat. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbets, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens agrada estar sols?
Bueno, o sigui, irremediablement tenim moments de solitud. El que passa és que, o sigui, estar sol és estar amb un mateix. No estem sols. Estem acompanyats des de
quan som petits, també?
Quan som petits també, però és tot una construcció que, o sigui, no ve de fàbrica, no? Això s'ha d'anar construint, i això es fa molt, diríem, amb els recursos i amb el vincle amb els pares. Perquè, sobretot en la infància, o sigui, com dir-ho, no existeix la solitud. L'infant no està sol. El que passa és que ha de funcionar amb certa autonomia. Que ha de fer les coses, que és, diríem, l'autonomia remet a fer les coses per si mateix. És a dir, el sol de l'infant és, diria, sense la presència o l'ajut constant dels pares. És més valdre's per si mateix.
Així entenem la solitud en la infantesa.
Clar, solitud és un concepte massa gros per l'infant.
És massa d'adults.
Exactament, els adults sí que poden estar sols, i clar, de vegades la solitud de l'adult té que veure amb les dificultats de vinculació amb els altres, o de vegades també amb eleccions pròpies. I difícilment també un adult estarà sol. És a dir, moltes vegades és un sentiment. De sentir-se sol, de trobar-se sol, de manca de o companyies o recolzaments.
Això ens pot passar de petits, també, no?
A veure, sí, pot passar.
Ho dic per tot un, no sé si dir, tot un munt de sensacions, des de, ens sembla que aquesta primera excepció que feies era la típica de que ens hi podem trobar, i sobretot aquesta és una molt, molt dels pares. El primer dia en què el fill o la filla sortirà sol al carrer a buscar alguna cosa. Per portar-la a casa. Sí. I en aquell moment tan, vaja, tan clàssic en què la mare podria dir, ara surt sol.
Bueno, però diríem, normalment...
O va a l'escola sol, o torna a l'escola sol.
Bueno, aquí està.
I en aquest camí, aquesta persona que surt sola, i que és el fill o la filla d'una parella, pressuposem que li poden passar moltes coses que ens poden preocupar.
Bueno, segur que el implica delegar en que un infant farà alguna cosa pel seu compte, sempre implica una certa incertidumbre, certa neguit, una certa por, segons com.
Per això respon el que deies tu al principi, aquesta, diguem-ne, responsabilitat individual de fer les coses per un mateix.
Sí, i diríem que són exigències del creixement.
Ah, exacte.
També. No és una qüestió optativa, És a dir, els nens necessiten funcionar
sols,
autònomament,
autònomament.
Sí, amb els seus recursos. Sempre diríem, a veure, inclús ho podríem posar del revés, o sigui, sols no poden viure, no poden portar la seva vida sols, perquè depenen i molt, i depenen per moltes coses, inclús per guanyar en autonomia en quant a fer les coses per si mateixos.
O sigui, depenen dels pares, fins i tot perquè els pares puguin decidir, avui tu sol aniràs a buscar el pa.
Sí.
O avui tu sol aniràs a buscar el diari. O avui tu ens portaràs això a casa.
Clar, aquestes són, diríem, sortides de casa. Estem parlant d'infants una mica més grans,
sí.
No? Que poden... I això, fruit, diríem, és un moment. No és, diríem, té passes anteriors, que, adquisicions que ha de tenir com per poder-ho fer. No és un dia obrir la porta i dir, vinga...
Al carrer.
Ara, al carrer. Exacte, que no és això. Normalment...
Què ha de passar abans? Perquè diguem-ne aquesta sortida al món real,
sí,
d'una manera autònoma, sigui una sortida d'entrada no massa traumàtica a ningú, ni pel nen que ha de sortir, ni pels pares que siguin conscients que sortirà sol i que serà la primera vegada.
Pensa que, per exemple, ara estem parlant de coses de sortir de casa sol, anar a fer alguna cosa... que no és una necessitat perentòria, és a dir, no és que si no surt a buscar el pa no hi haurà
no s'acabarà, home.
Clar, és, de vegades és una manera justament d'exercitar o de que el nano experimenti que és perfectament vàlid per fer això.
És bo fer això?
Clar, perquè aquestes sensacions de sentir-se, tenir confiança en que ho sabrà fer, en que té recursos, que té la possibilitat de fer-ho per si mateix, reafirma, no?, la confiança en un mateix i que no necessita els pares per tot, que pot fer coses pel seu compte. A més, a veure, en aquest cas normalment hi ha un desig de l'infant, que vol. I jo per què no puc anar? No, és que jo vull.
Uh-huh.
I és una espècie de punt intermig entre que els pares ja veuen que està en condicions de fer-ho i l'infant que també vol.
És bo que això sigui així.
És bo perquè, diríem, el que deia, forma part del creixement, el voler fer coses. Si no li fa il·lusió anar a comprar el pa, ja és diferent, diríem, perquè ja és, no sé, com altres coses que són més de l'hora, si es deu una obligació, no és un desafiament, no és un repte. I el creixement està ple de reptes per tots, pels pares i pels fills, no? De fer noves adquisicions.
D'acord. Aquesta era una de les excepcions. Parlàvem de solitud en el sentit d'autonomia, d'independència personal, però després ens deies l'altra, que és segurament la més punyent. Sentir-se sol, la solitud emocional, aquella que podem tenir de petits quan els pares són fora o són a treballar i els volem i encara no han arribat o estan pendents d'arribar, o els que poden sentir molts nens de pares separats o en situacions complexes que trobin a faltar, precisament. Sí. Aquesta és una altra solitud.
Aquesta sí, que és com més una enyorança de la companyia, no? Que no necessàriament és una solitud. Un nano es pot sentir ben acompanyat, però tenia enyorança del pare o de la mare, i no és necessàriament una solitud.
D'acord.
I els nanos s'enyoren, i bueno, per aquí, per exemple, les colònies... Veus? Aquest és un...
Sí, una prova de foc, eh?
Sí, per alguns sí.
Per alguns sí.
Bueno, i de fet, a veure, en certa mesura, per tots ho és. El que passa és que hi ha nanos que poden veure en això molt més els aspectes de tot el que guanyen i el que s'ho passaran, i uns altres troben més a faltar tot el que no tenen. Que és... I aquest és el sentit també de les colònies, no? Justament de que l'infant es senti bé i pugui tenir la seva vida o aspectes de la seva vida en les que funciona amb altres que no són els seus pares.
D'acord.
I tot això implica...
Aspectes de la vida en els quals tampoc hi han d'intervenir directament els pares?
Exactament.
Sí.
Que els pares deleguen en altres adults la cura de l'infant. És a dir, que fa coses... Clar, les colònies no són la selva. O sigui, és un ordenament, hi ha una protecció, hi ha una cura, es fa dintre d'uns paràmetres, diríem, de contenció i d'acompanyament.
A vegades ho pot ser una selva, però en general... diguem-ne que ve dins d'uns paràmetres, perquè en les colònies se'n poden fer moltes de coses, i qui més qui menys, quan ha estat petit a les colònies, diguem-ne, hi ha hagut moments per tot, no?
Com sempre que hi ha més llibertat.
Ahà.
No? Com sempre que es trenca una mica la
rutina diària.
Sí, sí. Per exemple, els jocs de nit. O sigui, a la nit no es juga. A casa, la nit és per anar a dormir, o és per fer alguna cosa de recolliment, no per anar amb lots per allà fora fent jocs. Aleshores, també introdueix elements d'una certa excepcionalitat, si vols, d'experiències i una mica d'aventura. Què passa? També és una prova pels pares, les colònies, que també han de separar-se més o menys tranquil·lament, confiar en que l'infant estarà bé, i que s'ho passarà bé sense els pares. I moltes vegades és una mica una entre cometes, una certa avaluació de si els pares han sabut, no, perquè quan comença, no, és que té un osset per dormir, és que necessita el bolquer, és que mira que es desperta a la nit i demana aigua, no? Bueno, diríem que si té 9 anys, en principi, clar, no hauria de necessitar tantes coses, no? Hauria de justament poder ser més autònom. I de vegades, direm, això no és un motiu per no anar de colònies. Potser més aviat al revés. És un bon motiu per anar de colònies. Mira, fa temps que els pediatres han adoptat quasi la pauta o la rutina de quan una mare es queixa de que el fill no menja, no sé, diuen, apunta-la al menjador.
I veuràs tu com acabarà menjant.
Sí, acabarà menjant, o el diu que el tingui amb un altre. Justament que no sigui una cosa entre la mare i el fill permanentment, sinó que, bueno...
Les tenim les sensacions que s'agafen mètodes una mica amb la contundència d'abans, Aquells que diuen, no hi ha pla B, només hi ha pla A. Que no menja a casa? Molt bé, tranquil·la, porta-la allà, veurà si menjarà, perquè no tindrà cap altra sortida que no sigui menjar, i en algun moment haurà de menjar. Per tant, menjarà el que li posin.
Bueno, sí, o haurà, diríem, de fer les negociacions amb algú que no la mare,
amb algú que...
amb el monitor, amb...
Que no és el pare i la mare, i que per tant li exigirà uns altres recursos que no són els que utilitza a casa seva per trobar sempre la bona sortida.
Aquí està. Tindrà, diríem, com si fos una exigència més universal, més la pròpia de l'edat, és a dir, en el menjador li demanaran que mengi més o menys com mengen tots.
D'acord. Tots ho hem necessitat en algun moment, això, no? No sé si diu un agent extern.
Sempre.
Que diguem-ne que ens... que ens posi una miqueta a prova.
Vale. Efectivament, què és el que posa a prova, això? De que el nano se'n faci càrrec de les seves ganes de menjar. De que això no és per anar a favor de la mare, ni en contra de la mare, ni per discutir, ni per aconseguir altres coses, sinó que, bueno, que menjar, perquè necessita menjar per estar fort, per estar sa, per satisfer la seva gana. Aleshores, en aquest sentit, aquestes qüestions també són d'autonomia. És a dir, que no menges perquè la mama et fa menjar.
Menges perquè ets conscient que has de menjar.
Clar, com tots els altres nens. I aquesta qüestió de com tots...
com tots, allò de dir, no ets diferent de ningú. Bueno, encara que et puguis creure diferent d'algú en algun moment.
Clar, però ja. Diguem, tothom té les seves particularitats.
Està clar.
I cadascú és cadascú. Però diríem, tots hem de passar per les mateixes proves, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, tothom ha hagut de deixar de fer-se pipi a sobre. No només tu. O sigui, tots els altres tampoc s'ho fan. Tots han de deixar els papes per anar a escola. No és que els altres tinguin els pares per allà dintre, no hi són. O sigui que són, en aquest sentit no hi ha com excepcionalitat, sinó que són exigències una mica universals.
No. És com si ens diguessis, de petits hi ha coses que ens posaran l'ego a ratlla.
Mira que bé, efectivament, perquè, clar, per la mama Aquell nen...
És el rei.
Clar, és el rei, exactament.
O en algun moment va ser el rei. Després, no sé si ho és sempre, però en algun moment va ser el rei.
Bueno, de vegades continua sent massa rei. Justament té masses bules o masses excepcions i masses consideracions que un altre no li tindrà. És a dir, hi ha nens que fan tard d'escola, per exemple. Pues la mestra li exigirà que arribi a l'hora i li farà responsable de no arribar. Parlem ja de nens una mica més grandets,
sí,
de 9 o 10 anys.
Sí.
I la mare o el pare igual estan justificant una sèrie de coses. És que pobre, és que clar,
és que aixecar-lo...
O no sap com fer-ho.
Ja, ja.
Els pares, de vegades, o sigui, també hi ha un patiment en aquestes qüestions. És a dir, que aquí és una relació bastant dialèctica. És a dir, un nen i una nena que han d'anar agafant més autonomia i fent més coses pel seu compte, i uns pares que han de donar, o sigui, han d'impulsar a que això sigui així. I representa donar recursos, donar també estímuls en el bon sentit de la paraula, que això diríem donar ganes de créixer. De vegades hi ha nens que no senten les ganes de créixer, però és que potser els pares tampoc inspiren molt a voler créixer.
Anava a preguntar per això. Esclar, el nen serà més o menys puntual també si els pares creuen que la puntualitat és un valor per se que s'ha de complir o que ens ajuda organitzar-nos millor, si creuen que no ve de 5 minuts o que no ve de 10 minuts, aleshores...
De vegades, sí, t'entenc el que dius del valor, però de vegades tot entendre, o sigui, perquè aquí, clar, més que sigui un valor, és una exigència de la institució, és a dir, 9 i 10, es tanca la porta.
Sí, que és el que fan moltes escoles. Sí,
sí, però és, sí, que és, sí, una manera de que l'ordenament funcioni, perquè si no les excepcionalitats es multipliquen. D'aquesta manera, dius, vens després de les 9 i 10, doncs hauràs d'entrar per l'altra porta, no sé, t'hauràs de quedar amb el concert o hauràs de no sé què, no ara, podràs entrar fins a les 10.
Ara fem prova, com som, que a vegades necessitem això, eh? O és que es tancarà la porta i ja no.
És que...
Quan un altre podria dir, home, no caldria que arribéssim a aquest extrem perquè tothom arribés a l'hora, o la majoria arribés a l'hora, no?
Bueno, és que a molts no els hi cal. Molts no els hi cal, perquè ja diríem, ja hi ha un funcionament familiar i de l'infant
que marca...
Que ja funciona així. Però, en general, justament els límits fan que les coses es precipitin. A veure, i això els necessitem. Els necessitem els infants, els adolescents i els adults. És a dir, bueno, em queda una setmana... Bueno, ja aniré fent. Clar, em queden 10 minuts i ja no ho vas fent.
Sí, sí.
O sigui, ja
igual que la preparació dels exàmens o de qualsevol altra cosa, no?
Aquestes qüestions.
D'acord.
Justament és un problema de vegades de límits, que els pares no saben com ordenar o com limitar les exigències o la poca col·laboració de l'infant en algunes coses, no? Per vestir-se, fixa't, o sigui, marxar de casa implica, o sigui, això, llevar-se, vestir-se, netejar-se, esmorzar, i de vegades això és una odissea. Cada matí hi ha pares que passen per un
calvari,
sí, amb aquestes coses. Però clar, o sigui, això es pot entendre, ja s'haurà de veure el cas particular, però la institució ha de demanar-li a tothom el mateix, tothom ha d'estar. I això, alguna mestra ho deia, diu, clar, és que moltes famílies s'ho prenen com que aleshores l'hora d'entrar és a les 9 i 10. I no és això, i no és això. L'hora d'entrar és a les 9, i la classe comença 9 i 3, o 9 i 4. Amb la qual cosa, 9 i 10 podràs entrar, però fas tard.
D'acord, tornem a l'inici. Els pares que hagin sabut marcar millor aquests límits tindran un fill o una filla que serà més capaç de ser autònoma quan sigui el moment?
Sí, però diguem, la marca o el marcar és una part. És a dir, pensar que tu li dius a un nen, bueno, t'has de llevar, t'has de vestir, t'has de esmorzar, no sé què,
i
a les 9 menys 5 hem d'estar a la porta perquè marxem, clar, no passarà sol. Veus, aquí tornem a lo del sol. Necessiten l'acompanyament dels pares, que pot ser també dir prou, o vol dir la tele al matí no funciona. Si tu a 9:15, no? Ja estàs? Aleshores sí. No? Una mica de tele, tal, i marxem, 9:05, que si l'escola està a prop, bueno, sí, el temps sí, suficient. Sí. Però implica també donar, o sigui, proveir un ordre de manera que el nano tingui recursos i tingui que respondre i tingui indicacions i sàpiga que no es pot passar amb algunes coses. A veure, són els pares els que els toca dir, bueno, li ha portat 10 minuts al llit i ara ha despertat doncs, tres vegades.
Vinga.
Exacte. Aleshores, posar-ho és una part. Després s'ha de fer tot un acompanyament d'aquesta qüestió i una sèrie de reflexions. El que l'altre dia dèiem del pensar o del poder parlar, de veure, de què és el que està passant. Diguem-ho, perquè clar, el moment del dematí no és un moment per moltes reflexions. Perquè ni per pares ni per fills. Efectivament.
Probablement, eh?
Efectivament.
Sí que hi ha persones que estan més actives a primera hora, però en general la primera hora del matí diguem-ne que no es presta massa a la reflexió pausada.
Sí, efectivament. Ah. I a més s'ajunta amb que, bueno, o sigui, per molts infants anar a escola tampoc és la panacea. És a dir, que no és que... Mira, normalment si és per anar d'excursió...
Segurament perquè al matí ens cauen totes les obligacions a cadascú, no?
Aquí està.
A cadascú la seva i cadascú ha d'intentar torejar i administrar bé l'obligació. Els pares en tenen una, els fills en tindran una altra. A primera hora del matí tothom les té a la vegada i ha d'intentar resoldre-les, no?
Sí, sí. Però,
i això demana...
Això demana saber que justament que l'infant no va sol. Requereix això d'aquest acompanyament, d'aquesta subjecció també en algunes coses i d'aquesta direcció. De vegades els pares... Què passa? L'adult pot decidir quedar-se 10 minuts més al llit, però clar, les conseqüències del que faci recauen sobre ell mateix. Ja saps que si et quedes 10 minuts més al llit, correràs de l'autobús o correràs perquè faràs tard i aniràs espitat per aquests 10 minuts. I això portarà que l'endemà diguis, mira, em quedaria 10 minuts més, però millor que no, millor que no. L'infant, d'alguna manera, intenta passar-li la factura als pares. Si jo m'escaquejo 10 minuts més, no? Tot això que m'he escaquejat no és la repercussió que tindrà sobre mi. Si la repercussió és, bueno, la mama cridarà una mica més. Ves.
I, bueno, aguantarem una mica més.
Sí, pues això no... I aquí, és a dir, el nano ha d'anar incorporant com a propi i com a part de les seves ganes el complir, el fer les coses bé, el que els papes no s'enfadin tant o no estiguin...
Entendre que, com el pensar, com quelcom positiu, aquesta certa obligació de fer les coses s'ha d'interioritzar d'una manera positiva.
Efectivament. Ha d'haver-hi, diríem, un cert gaudi en fer-ho, que també té molt a veure amb la mirada que tinguin els pares.
D'acord. Un cert gaudi en complir la responsabilitat.
Sí. En fer les coses.
En
fer-les bé. No? Fer el que s'ha de fer, fer-ho bé. A veure, els nens, els veus que moltes vegades ells volen fer les coses molt bé. Però clar, surten entrebancs. I aquí és on els pares, a més de posar límit i ordre, han d'acompanyar amb els entrebancs. A veure, què és el que passa? No, és que jo... Bueno, pues se l'escolta, o sigui, escoltar a veure on està l'obstacle i connectar molt amb les ganes que té l'infant de complir. Perquè de vegades no, és que és un mantes, és que és un dormilegues, i venen totes aquestes etiquetes...
Tots aquests missatges que acaben...
Sí, però que cristal·litzen la qüestió. És que és igual si és dormilegues, si és mantes, si sigui com sigui, haurà d'estar a les 9 a escola, i s'haurà de llevar, i s'haurà de vestir, i haurà... Aquí, bueno, i aquí comencen les coses. Bueno, és que el vesteixo jo perquè acabem abans.
Bona pregunta. Està bé, això.
Sí, no són frases dels
pares,
eh?
I el porto amb el cotxet perquè arribem abans.
Sí.
Que no caminant per ell mateix.
Clar. Aleshores, fixa't, de vegades els pares defugen de determinades confrontacions o conflictes amb els infants... Això, en ares de la practicitat o del pragmatisme.
Tampoc la vida ho posa fàcil, suposo, no?
Bueno, no, efectivament.
No, però fas un d'allò com dir, sí, no ho posa fàcil, però no és excusa.
Exacte, ningú ha dit que fos
fàcil. Ningú ha dit que fos fàcil.
Ni la vida, ni tenir fills, ni llevar-se al matí, que no ho és per ningú.
És a dir, hi ha coses bàsiques que no es poden obviar en favor de la practicitat, perquè un dia o altre
És que, a veure, és pan per avui, hambre per mañana. Tu dius, amb aquesta dinàmica, com surts d'aquí? Si ho fiques en el cotxet, si el vesteixes cada dia, com, què? Abans d'anar a la mili es vestirà sol, segurament, però, vull dir, però cal arribar fins allà. És a dir, perquè, aleshores, moltes vegades el que costa de veure és que aquí no està implicat només l'infant, també està implicat l'adult, que d'alguna manera o d'altra tampoc aconsegueix que aquest nano interioritzi i funcione d'una manera una mica més autònoma. De vegades, alguns pares intenten coses com dir, a veure si ho fas en 5 minuts, no? Quasi com una prova. I de vegades funciona.
Per tant, propiciar l'autonomia porta temps.
Sí, sí. Clar que porta temps. Clar que porta. No, per exemple, això de la motxilla, que desfacin la motxilla, que preparin l'altra motxilla. Aleshores, el que és difícil és trobar una, o sigui, que els pares tinguin una presència suficient, però no excessiva. Perquè, clar, si està els pares... O sigui, jo de vegades amb nens, inclús més o menys petits...
Que no es noti molt la pressió, allò vinga...
Exacte.
D'acord.
És que no és que el nen sigui l'objecte de la pressió dels pares i que respongui com la taronja amb l'esprimidor. No, ha de participar. Ha de participar, ha d'implicar-se i ha d'assumir que això és el que ell o ella ha de fer. Més enllà, o a més de que els pares li demanen i que l'escola li demana, i que el que toca és fer aquestes coses. I que d'aquesta manera et sentiràs més bé. T'estalviaràs una sèrie de problemes i de conflictes
i tot anirà millor.
I que les coses aniran millor. I aquest és el gaudi que també estimula. Perquè no és el compliment de...
Aquest és el gaudi que estimula fer les coses autònomament.
Sí. Sí. Diríem, normalment un nen que diu, o sigui, que li diu no, jo els deures els faig sol. Està encantat de fer-ho sol. Molts nens, veus que en diferents moments... Jo puc, jo sol. Sí. Clar, normalment això és en coses que ja els agrada fer sols.
Sí.
I que normalment representen un repte per a l'infant, aleshores ho vol fer. I algunes d'aquestes, de vegades, als pares els toca dir no, solet, no pots. No? Perquè no tot el que vol fer sol l'infant és
ho pot fer.
O és el moment de fer-ho. Però, clar, moltes vegades s'enquisten aquests conflictes, queden allà i es repeteixen cada dia. I, clar, és agotador. Efectivament, la repetició és cansina, no? La reiteració, ja saps que demà, o sigui, et lleves
i que tornaràs
a tenir la guerra o una altra batalla.
Sí, que això val pel menjar, val pel vestir, val per anar a escola, val per totes aquelles accions que ens correspondran assumir per nosaltres mateixos.
Sí. Però això, diríem, no pot ser una guerra, és a dir, és que surt amb la seva. Quina és la seva? Arriba un quart d'hora de l'escola? No està clar que aquesta sigui la seva. Ni que si arriba a les 9 els pares han sortit amb la seva. Perquè això no ajuda. No és que...
No es tracta que algú se surti amb la seva?
No.
Sinó que tothom sàpiga allò que toca o allò que s'ha de fer.
Sí.
I que s'accepti amb una actitud positiva.
I que la seva del nen no és la seva del pare o la seva de la mare. Cadascú té la seva, efectivament, però l'infant també.
10:47, en 15 dies tornarem, passades les vacances de Setmana Santa. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Bones vacances.
Igualment.